Passen 4 minuts de 2:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Obrim tertúlia de butxaca avui, perquè evidentment hem dedicat aquesta primera mitja hora a parlar de la sentència de la manada. Ara obrem capítol polític. Ho fem amb el David Miró, subdirector del diari Ara a l'estudi. Què tal, David? Com anem?
Molt bé, bon dia.
I a Madrid avui tenim l'Andrea Mármol. Andrea, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Roger.
I també l'Estefania Molina. Com anem?
Hola, bon dia, Roger.
Escolta'm, Pedro Sánchez serà president del govern algun dia?
Sí, jo crec que sí.
Sense funcions, vull dir...
Sí, jo crec que sí.
Com està la cosa aquí?
Aviam, aquí de moment la qüestió és que s'intueix que el govern espanyol vol intentar la investidura aquest juliol. Es parla ja entre la primera i la segona setmana de juliol.
Juliol?
Sí, carai, efectivament. Sí, perquè diguem-ne que no hi ha un temps estipulat en lloc a la Constitució ni en lloc on es digui que des de que el monarca et nomena t'has de presentar, però és prudencial fer-ho abans, també perquè hi ha una segona derivada en tota aquesta investidura. El govern espanyol ara mateix es troba en la conjuntura de presentar-se a una investidura que podria ser fallida o no, veuríem quina seria la situació amb Unidos Podemos. Cal recordar que el govern espanyol insisteix en només donar-li llocs a l'administració i no al Consell de Ministres, cosa que Podemos no vol. Ells volen entrar al Consell de Ministres, i aquí la diferenciació entre administració i govern, amb tot això que s'ha dit al govern de cooperació. Però la idea és que Pedro Sánchez no vol dependre dels independentistes. La mostra és que ahir a la roda de premsa del Consell de Ministres es va com desdenyar, es va com menys tenir la possible abstenció que poguessin fer Esquerra o Bildu, que amb això sí que sumaria. Què passa? La seva estratègia sempre ha estat retratar Partit Popular i Ciutadans perquè li faciliti la investidura, tal que després no diguin que té hipoteques i que es deu a l'independentisme, també amb certa mirada posada en què pugui passar després de la sentència del procés. Pedro Sánchez no vol tenir aquestes dependències, ni tan sols en Podemos, perquè sap que també en la qüestió territorial podrien tenir visions contraposades de quina mesura aplicar en cas extrem, que jo crec que no hi haurà res extrem, però aquest és el tema. Què passaria? Es podria presentar ara una investidura, i si aquesta no triomfés, amb tots els costos que això té, perquè cal recordar que ara mateix a nivell internacional Pedro Sánchez és pràcticament un heroi, almenys el seu grup socialdemòcrata, és el qui més aporta al grup europeu diputats socialistes. Què podria passar? Doncs que es tornés a intentar al setembre. Però jo crec que si es va a juliol podria ser que ja ho tingués tot lligat i que totes aquestes pressions doncs no haguessin d'esperar a posterior, sinó que això ja quedés rematat.
David.
És evident el que vol Pedro Sánchez, però clar, una cosa és voler, tu pots voler el que vulguis, però si la realitat no és aquesta, doncs no li sortirà. Diguem-hi, en aquest cas, jo crec que ell voldria una investidura gratis i després, durant 4 anys, poder anar pactant amb Ciutadans unes coses, amb Podemos una altra, no? Diguem, Estefania, aquest seria l'escenari ideal. Però clar, però la realitat s'acaba imposant. I jo tinc la sensació de que si Iglesias es manté ferm amb la idea de 8 ministeris, perquè a més és lògic. Vull dir,
per exemple, 8 ministeris és que el Ministeri de Justícia recaigui en Manuela Carmena, com publiquen avui alguns mitjans?
Podria ser, però
això us ho creieu?
Perdoneu. Això seria una bufetada tremenda a Pablo Iglesias.
Us ho creieu per això, no? Vull dir, sona de debò, no, això?
Jo crec que això és creïble. Per què?
Perquè ho ha publicat avui La Vanguardia.
Perquè ella és una persona d'una trajectòria molt acreditada, una persona que pot agradar a un votant d'esquerres mitjà i que seria una bufetada per Pablo Iglesias, però evidentment seria un actiu de l'espectre morat o ex-espectre morat que podria fer bé la tasca.
Mm-hmm. Seria una bona jugada per Pedro Sánchez.
Sí,
perquè
exacte.
Tindria... No, Iglesias no podria dir que no té ningú de Podem, diguem, o del seu espai polític, però no seria algú de la seva confiança.
A veure, expliquem una mica, perquè potser, com que hi ha tantes faccions, que potser hi ha gent que no acaba d'entendre. És a dir, Manuela Carmena està associada a Íñigo Errejón, Errejón està barallat amb Pablo Iglesias, per tant, Carmena, d'alguna manera, passa a ser del bàndol dels morats que no és de l'Iglesias.
Exacte, sí, i de fet van formar un altre partit, no és només una batalla en el si d'un partit, és que van constituir Más Madrid, que és a part d'Iglesias, fugint de tota la disciplina del partit de Podemos, perquè Carmena volia fer la seva llista amb les seves persones que ella volia, sense passar pels sedars d'Iglesias.
Andrea.
I a més que són més partidaris que Iglesias de pactar amb el PSOE.
Efectivament. Sí, són més propactistes. Per tant, el deixaria retratat. No podria dir no hi ha aquí ningú d'aquesta sensibilitat d'esquerres, perquè, evidentment, l'electorat de Rejón no es deu diferenciar moltíssim del de Pablo Iglesias. Més moderat, potser.
Sí, jo de fet crec que quan hem sentit durant aquesta setmana, sobretot la setmana anterior, després de les reunions que va fer Pedro Sánchez amb la resta de partits i aquells jocs de paraules que es feien per intentar no dir que no hi hauria ningú de Podem, sinó que hi hauria algú d'una sensibilitat, d'un espai, d'un espectre, etc. Jo crec que tenen la vista posada en el govern, bueno, Pedro Sánchez, en persones d'aquest perfil, i tindria molt de sentit perquè fins i tot a la campanya de Carmena, ho explicàveu ara, al final, ja, perquè hi havia Pepo Hernández, que en aquest cas el candidat socialista a l'alcaldia de Madrid, però que hi havia un espai electoral molt compartit, i jo crec que això és el que està buscant el govern de Pedro Sánchez per repetir-se, tot i que jo crec que no crec que Podemos se'n passi de cap manera això, perquè jo crec que les desavinences són tan evidents que seria, bueno, seria riure's en una mica. Jo aquí coincideixo amb el David amb que crec que la força negociadora que té Unides Podem o Podemos és bastant més forta de la que jo crec que li concedeixen la majoria d'anàlisis i la majoria d'anàlisis que se'n fan de la situació. És a dir, al final jo crec que això acabarà tapant una mica la resta d'abstencions o suports que també seran necessaris, però que segurament es tancaran més tard, però al final una negociació molt apretada en la que es vulgui demostrar no, d'una manera fefaent que el Partit Socialista, que és una realitat que té molts més escons que Podem, però que també és una realitat que necessita aquests escons. I els necessita per tirar endavant la investidura, i a més és una aliança que, si no vaig errada, crec que són 166 escons, que no és una majoria, però és una aliança prou forta. I ho dic totalment allunyada d'aquesta sensibilitat. Però el que sí que veig, i crec que aquí el que voldria el govern de Pedro Sánchez està molt allunyat, perquè pensem en un govern amb persones de Podemos dins, qualsevol assumpte, és a dir, Podem s'ha quedat fora de grans assumptes d'estat, dels pactes d'estat contra la violència masclista, pel que sigui, però està fora del pacte antiterrorista, tampoc hi està. Llavors això dificulta molt una acció de govern, al meu parer, és a dir, aquesta aliança seria molt més complicada. El que passa que l'escenari que vol Pedro Sánchez, jo crec, i amb això acabo, que s'està dient aquesta pressió que està intentant fer el Partit Popular i els Ciutadans, a mi em sembla que això també forma part més d'un desig que d'una realitat, perquè el que està passant amb les aliances que està teixint Pedro Sánchez a les comunitats autònomes, ja sigui a Balears o Navarra, que han estat les d'aquesta setmana, jo crec que el missatge no l'està enviant a Ciutadans i al Partit Popular, els està enviant a la resta de socis que necessita per la investidura.
Sí, amb això que diu l'Andrea, jo comparteixo la tesis de fons. Pedro Sánchez ha prioritzat aquesta setmana recuperar per al Partit Socialista dues autonomies, com són Navarra i Canàries, que d'una banda a Navarra crec que situa en pitjor situació la possibilitat de que Partit Popular i Ciutadans s'abstinguin després de donar-li la presidència del Parlament a Groabay, al PNB. Això ja apunta la línia que el Partit Socialista acabarà tenint la presidència en detriment de la llista més votada, que és Navarra Suma, però aquí també hi ha una certesa, i és que el Partit Socialista va sopesar la possibilitat d'abstenir-se per a Navarra Suma, mentre encara li deien Partit Popular i Ciutadans no, no, i nosaltres no ens abstindrem aquí al Congrés. Clar, aquí hi ha una pèrdua ja de jugada. I per altra banda, Canàries, doncs els vots de Coalició en Canària no els tindrà, perquè el Partit Socialista allà també recuperarà la presidència.
Un segon, perquè sobre això que explicava l'Estefania a Navarra, atenció al que deia Pablo Iglesias, després ho replica. Pablo Casado.
Que el mismo Josu Ternera, que era detenido en Francia el mismo día que se conmemoraba 32 años de la masacre de Hipercor, no puedan tener en el gobierno de Navarra a sus herederos, a los que les jalean, a los que van todavía a carreras solidarias con fotos de los presos políticos aquí en Pamplona.
Doncs dures paraules de Pablo Casado, que tampoc sorprenen, però que no van en clau d'abstenció.
No, exacte. Clarament. I sobretot perquè recordem, amb el tema de Bildu, és evident que hi ha una distància ideològica molt, molt gran, però també ens hauríem de plantejar aquí, diguem, fins quan no es podran fer pactes amb l'esquerra independentista basca un cop ja no hi ha violència. I després recordar que em sembla que era Javier Maroto que havia arribat a acords amb Bildu a l'Ajuntament de Vitoria. Però vaja, amb el tema que comentàveu de Pedro Sánchez, jo crec que clarament aquest pressing que està fent sobre PP i Ciutadans és una estratègia claríssima, perquè ell el que vol és que en el moment en què arribi que hagi de pactar amb Podem perquè no té més remei, diguem, el seu relat serà: mireu, em veig obligat a pactar amb el senyor Iglesias perquè ni Rivera ni Casado han tingut la visió d'estat de facilitar-me un govern en minoria. Aquest és el relat que ell està preparant.
Sí, però el que jo deia és que a Navarra ningú l'estava obligant. És a dir, que jo crec que aquí hi ha una feblesa argumental en l'estratègia, com a mínim, jo crec que des del meu punt de vista.
Sí, però el fet de no voler-se abstenir ja era anterior. És a dir, jo crec que el Partit Socialista, si realment hagués vist que aquests es podien abstenir, perquè ell el que vol és una investidura sense cap mena de lligam, i part de la pressió sobre Ciutadans i PP és per rebaixar encara més les expectatives de Pablo Iglesias, és del tipus, mira,
exacte,
tinc altres aliats i el teu suport no necessito tant, doncs crec que el Partit Socialista s'hi podria haver jugat aquesta carta. Clar, entenc que ha prioritzat l'autonomia en veure que la posició estava tan enrocada, en certa manera, però que no deixa de ser que ha prioritzat tenir dos governs autonòmics que la seva investidura, perquè són vots que va tenir per fer batet presidenta del Congrés. Aquells 175 i potser amb alguna abstenció d'algú que li donés regalada, per exemple, Bildu, sense seure's ni a parlar, doncs ja ho feia. Què passa? Ja ha perdut el de UPN i ha perdut el de Canàries, cosa que és molt estranya perquè això es coneix poc. A Pamplona, quan es va votar l'alcaldia, el PSOE podria haver donat suport a Bildu i es va votar a si mateix i va acabar governant Navarra Suma a Pamplona. I ho va fer no per abstenir-se, sinó però no deixaven de ser vots que descomptaven perquè pogués governar Navarra Suma. És a dir, han passat aquí unes coses una mica curioses en el taulell polític que al final no deixa de ser que Pedro Sánchez no vol tenir cap mena de lligam. Ell vol estar 4 anys. Ho hem de treure del plànol ideològic. Ell vol estar 4 anys i si ha de pactar, m'ho invento, un rescat amb PP i Ciutadans el pactarà. I si ha de pactar amb Podemos pujar el salari mínim, el pactarà. Però ell el que vol estar és 4 anys i d'aquí deriva tot l'escenari.
Però és que això també li dona força a Pablo Iglesias. Diguem, sí. En l'escenari de negociació, perquè al final Iglesias l'única que ha de fer és esperar que vagi passant el temps, tic-tac, 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 i dic, escolta'm, les meves condicions són aquestes.
Algú de vosaltres creu en unes noves eleccions?
Perquè
el moment, perdoneu que ho digui així, però foten una mandra...
Totalment. I a més és que no canviaria tant, jo crec, eh? Vull dir, al final, quin incentiu té Sánchez per repetir les eleccions? Per treure-li 10 diputats més a Podemos? Igualment els necessitarà, no traurà majoria absoluta. Vaja, jo crec, eh? Vull dir que jo, aquesta idea de que no, a Sánchez li convé i a Iglesias és el menys interessat, doncs jo no ho tinc tan clar. I perdona una cosa, sobre el tema dels governs autonòmics i tal, tinguem en compte també l'opinió de la militància del Partit Socialista i dels quadres. O sigui, és normal que vulguin recuperar governs autonòmics pactant amb l'esquerra, perquè és l'opció preferida pels seus votants, pels votants de Pedro Sánchez. I ell va recordem que ell va reconquerir la secretaria general del PSOE amb un discurs d'esquerres molt clar. Vull dir que, per tant, diguem, hi ha una certa coherència amb això.
Sí, no? I que, de fet, una de les coses que es deia des del Partit Socialista de Navarra que, a veure, al final el Partit Socialista de Navarra està fent el que va fer Pedro Sánchez a la moció de censura.
Totalment.
És a dir, sí, vull dir que, al final, amb totes les discrepàncies, i jo estic d'acord amb el David, si és que un dels problemes segurament és, hi ha la línia, problemes, al meu parer, però una d'aquestes aliances jo crec que és la línia que ha tingut sempre el Partit Socialista, que ha de refrendar per les seves bases tot aquest tipus d'acords. Llavors, segurament, tindria molt més difícil explicar, doncs, que deixen que, en aquest cas, a Navarra, que governés la llista que havia guanyat. I només per fer un resum, jo crec que del que deia l'Estefania, que ha explicat amb molta cura tots aquests pactes creuats, crec que una de les conclusions que tots sabem i que crec que l'estem donant per feta, però no sé si ha quedat clara, jo crec que tal i com està el panorama, amb la pèrdua dels vots de suport de Pedro Sánchez, d'UPN i Coalició Canària, que són pocs vots, però que tal i com està l'aritmètica podrien ser determinants, el que queda és una abstenció de l'esquerra, o sigui, d'esquerra. És a dir, jo crec que l'escenari
Però Esquerra ja s'està movent en aquest sentit, no?
Sí,
inclús
no,
Junts per Catalunya també, i vam escoltar Artur Mas aquí al matí de Catalunya Ràdio reclamant que Pedro Sánchez, en aquest cas, fos investit president, que preferia un Pedro Sánchez president espanyol que no...
No, és que això li dona molta força també de negociació. O sigui, que s'havia dit que Esquerra Republicana i l'independentisme havia perdut pes. Doncs ara resulta que no, que el continua tenint, encara que sigui només per un diputat. No només per la investidura, sinó després pels pressupostos.
Mentre tot això va passant, entenc que aquí a Madrid hi deu haver un rum-rum de travesses de dins del govern. Em podeu explicar, per exemple, a veure, vaig a fer la travessa aquí, O sigui, Pedro Sánchez el tindríem en principi continuaria el president. La vicepresidència, Carmen Calvo?
Ui...
Estava en qüestió, això.
Sí, estava qüestionat.
Això és interrogant. D'acord, Josep Borrell fora d'exteriors, perquè està a Europa. Dolores Delgado, justícia?
No.
No.
No seguirà. No, perquè el tema dels àudios de Villarejo pesa insuficient.
Sí. En exterior sonava la Cristina Gallach.
Cristina Gallach. I,
sabeu qui és, no? És una,
sí. Bueno,
havia sigut la mà dreta de Javier Solana durant molts anys i és una experta, diguem, en Unió Europea, que havia estat a l'ONU, una catalana, diguem, amb molta experiència internacional.
Per tant, posem amb interrogant Manu la Carmina Justícia, no?
Sí.
Això és el dibuix que li estem fent a Pedro Sánchez, eh? Després, defensa, Margarita Robles, com està aquest tema?
Aviam, ell és una persona d'acreditada trajectòria, com és evident, però hi ha una qüestió, i és... Ella té molta personalitat pròpia i de vegades, fins i tot quan era portaveu del grup parlamentari o president del grup parlamentari, ja es desmarcaven moltes qüestions. Jo li posaria un interrogant. No sé els altres.
Mm. Marlaska, continua a Interior?
Sí.
Sí. Sí, un sí tímid, eh?
Jo crec que sí.
L'única que s'està mullant
és... Jo també crec que sí, que ho està dient tot.
Però ho estic traient de la butxaca per intuïcions, eh?
Però jo us estic preguntant, exacte. Foment, Ábalos, en principi no continua. Per què? No? Perquè ahir es va com desmarcar, no? Va fer com una... aquesta setmana?
Ábalos jo crec que és el primer actiu que té aquest govern, perquè és una persona completament política, és molt polític, una gran capacitat negociadora, i potser li convé a Pedro Sánchez posar-lo en algun altre lloc on li faci més falta, però no per detriment, sinó per lo bon
créixer,
actiu que és.
Per créixer. Cela, educació?
L'Estefania riu, que vosaltres no ho veieu.
Bueno, per educació han sonat també altres noms. Tot això ja està dit, però sonava el nom també de Gabilondo.
Pedro Duque el vam entrevistar fa un parell de setmanes a Madrid i ens va dir que tenia ganes de continuar. I després, a veure, la patata calenta en Catalunya és política territorial i funció pública. Recordem que hi havia Batet és presidenta del Congrés, per tant, aquí no sé si pot sonar un altre català.
Bueno, hi hauria d'haver algú del PSC.
De nom Miquel.
Però diuen...
algú del PSC.
Ho sabrà millor el David. Diuen que ell tampoc no és la seva gran preferència.
El Miquel no vol anar a Madrid. Una altra cosa és que les circumstàncies l'empenyin, diguem. Però ell, vaja, jo crec que el conec i ell està...
Però amb el Senat hi veia anava a Madrid.
Sí, aquí l'havien convençut, diguem. Però pensa que el Senat no és un ministeri. Vull dir, el Senat és menys feina, per dir-ho així. Vull dir, són 3 dies a la setmana. Vull dir, et permeti, un ministeri et desenganxa de Catalunya, de la realitat. I és incompatible amb ser primer secretari del PSC, jo crec. Per tant, no sé. Jo, el que és evident és que Sánchez sí que el vol a prop. Això sí que sembla que és així, però ell ja resisteix.
Veurem com acaba tot plegat, ho seguirem intensament. Tot això mentre, també hem sabut, realment el Suprem ahir, l'activitat va ser notable, perquè previsiblement els presos independentistes seran traslladats a presons catalanes just després de Sant Joan. Això és aquesta setmana ja. El Suprem, recordem-ho, els ha denegat la llibertat provisional, però no ha autoritzat el trasllat, i aquesta denegació de la llibertat provisional, alguns diaris avui ja ho interpreten com que el que vindrà serà una sentència condemnatòria gran.
Jo crec que és precipitat. Vaja, jo crec que treure aquesta conclusió ara és precipitat. Podria ser que fos una sentència dura, però jo crec que bàsicament aquí el que pesa és, escolta, ja han estat 2 anys, o no, pràcticament...
Un cop s'ha acabat el judici, tenen obligació de traslladar-los a Catalunya un altre...
No, jo dic la llibertat, El tema de la llibertat, de deixar-los en llibertat, jo crec que el que pesa és, escolta, per 3 mesos més... No ens l'arriscarem a que s'escapin, per dir-ho així. Jo crec que és ridícul,
aquest argument. 3 mesos parles fins que surti la sentència. Hi ha qui diu que sortirà abans,
Sí, però l'altre dia va sortir un jutge dient que no, que aniria després de l'estiu. Vull dir, és veritat que si corren molt abans de... a finals de juliol podria estar, però haurien de córrer molt i estar tots molt d'acord. I jo crec que això és difícil.
És que
són set que s'han de posar d'acord.
Sí, sí. Estefani Andrea anava a dir, en principi el trasllat aquí a Madrid entenc que es dona per fet, també.
Sí, perquè és una petició, de fet ja es va preguntar al tribunal, o no sé si van respondre, però al principi sí que es dona per fet que aniran a presons catalanes. S'ha de demanar institucions penitenciàries, que és el Ministeri de l'Interior, i per la doctrina que hi ha a Espanya, Espanya i altres països d'Europa, de que s'ha d'estar més a prop de la família, doncs entenc que aplicaria.
Tot això mentre el Suprem ahir també va menysprear...
Perdoneu, des del meu punt de vista, jo crec que és molt bèstia, igualment, mantenir-nos a tots empresonats. O sigui, jo no tenia gaire confiança, però almenys els que estan empresonats no per el delicte de rebel·lió, no sé, vull dir-ho... O jo què sé, si vols mantenir Junqueras i Forn, que són els que estan des del primer dia, no sé, vull dir, però mantenir-los a tots 3 mesos més a la presó, un cop ja ha passat el judici, amb precedents com el de Sandro Rosell, realment a mi em costa d'entendre.
Per cert, que el Suprem ahir també va menysprear l'informe del grup de treball sobre detencions arbitràries de Nacions Unides que demanava l'alliberament precisament de Junqueras i Jordi Sánchez i de Jordi Cuixart. Vull dir que la dinàmica del Suprem tampoc canvia aquests dies.
No, no, és, en fi, tot el que ve de fora i d'alguna manera esmena la jurisprudència o la justícia espanyola, s'ho prenem molt malament. Vull dir, aquesta és la realitat. I jo crec que, en fi, hauríem de tenir una mica més de, no sé, de joc net, no? Escolta'm, vull dir, és un grup, a més aquest informe, tu pots estar d'acord o amb ells desacord, però no cal muntar un escàndol i dir que no sé què, i saps? Jo crec que hauríem de ser una mica més moderats en les seves reaccions.
Doncs seguirem què passa intensament. Veurem també si arran d'aquesta confirmació, perquè això també va sortir ahir, del processament dels exconsellers Toni Comín i Meritxell Serret, i de tot el que passi amb aquesta sentència del Suprem un cop es publiqui arran dels judicis independentistes, s'activen o no reactiven les euroordres, perquè això també pot ser un detonant important amb el desenllaç de tot plegat, i algunes veus doncs, diuen que anirà per aquesta direcció.
I fins i tot veurem què passa amb Puigdemont un cop aquest judici s'acabi, perquè realment hi ha la sensació de que aquesta persona voltant per Europa li causa molta mala imatge a Espanya. És a dir, potser ens podríem trobar davant la petició d'una nova ordre de detenció d'euroordre.
I que si és per malversació, és automàtica, eh?
Exacte, sí, perquè aquest delicte sí que es va reconèixer que podia venir per aquest presumpte delicte.
Doncs un nou Sant Joan que els presos independentistes hauran de passar entre reixes. En principi, això a Madrid, no, de Sant Joan, poca cosa, no? Vull dir, de rebetlla?
No hi ha ni festa dilluns.
No hi ha ni festa dilluns aquí, imagina't.
Crec que no.
No hi ha festa, no.
No hi ha festa. Doncs...
Pues veniu, home, veniu.
Te'n vas cap allà baix, Miró, o no?
No, estic treballant aquest cap de setmana.
Estàs treballant aquest cap de setmana.
Sí, sí, però tinc rebetlla, diumenge a la nit.
Sí?
Sí.
A la redacció?
No, fora de la redacció.
Molt bé. Doncs que acabeu de gaudir una bona revetlla, amb petards o sense, amb coca, avui en parlarem, perquè de seguida arribarà la Maica Navarro, amb ella repassarem també tot l'episodi revetlla de Sant Joan. Se'n va directe cap a Sevilla, m'ha dit la Maica, vull dir que arriba i se'n va. Però ve del Raval, que hi ha hagut la macrooperació aquesta policial aquesta setmana i té informacions d'última hora. Moltes gràcies a tots tres, que vagi molt bé.
Bon dia.
Pausa i continuem el suplement. Fins ara.
El suplement amb Roger Escapa.